Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bon dia i bona hora, Joan Anton.
Bon
Què tal, com
dia.
Estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Com va la vida?
Bé, anar fent.
Preparant una mica Sant Jordi, perquè tu la cita amb Sant Jordi sempre és important, Joan Anton?
Sí. Mira, és el costum aquest. De fet, presentem un llibre infantil que es diu Una azarosa història de la vida, el que el traiem en català i castellà. I va ser un encàrrec perquè saps que tinc un llibre per adults de fa uns 2 anys que es diu Una breu i azarosa història de la vida, que explica moltes de les casualitats que fan que avui estiguem aquí. Doncs l'editorial Cossetània em va demanar que adaptés aquest llibre per nenes i nens, cosa que hem fet, il·lustrat. Jo penso que ha quedat molt bonic il·lustrat i el signaré per Sant Jordi i a partir del dia 20 d'aquest mes estarà a llibreries. Una azarosa història de la vida.
Cosa que celebrem també que es facin coses pensant de la ciència i del cel als més petits, perquè és ben bé... Mira, fa molt poc vaig tornar al Cosmocaixa, que és una excursió que faig habitualment, perquè és un lloc fantàstic i meravellós, i realment veu gent de totes les edats, perquè vaig poder anar entre setmana, perquè evidentment al cap de setmana tinc altres coses a fer, com presentar un programa de ràdio, i estava ple de classes i d'alumnes de totes les edats, perquè vaig veure que hi havia gent d'infantil, però també moltes classes d'ESO. Però ja des de ben petits, amb 3-4 anys, és una excursió meravellosa, perquè el bosc inundat és preciós.
És xulíssim. Me n'alegro. Doncs molt bones notícies, Roger, que el trobessis ple al lloc, perquè és que s'ho mereix. Jo alguns cops ho he dit, és la catedral del coneixement i de la divulgació del coneixement, i paga la pena anar-hi. Per tant, molt bones notícies.
Una azarosa història de la vida, nou llibre del Joan Anton Català, hi ha les llibreries a partir d'aquesta setmana, el dia 20 surt, en aquest cas dedicat als més petits, a partir dels 5, 6, 7 anys, doncs ja es podeu convidar a la lectura també amb qüestions vinculades al cel, a la ciència i a la història de tots plegats, amb un munt d'incògnites que segurament podeu resoldre a través d'aquesta lectura. Avui amb el Joan Anton Català farem una d'aquelles seccions que ens farà mirar cap al cel. Ho farem per veure un dels espectacles més impressionants del cel, que és l'aparició d'una nova estrella. Un moment històric que, atenció, podria tenir lloc en qualsevol moment des d'ara mateix fins al mes de setembre. Avui a la Terra es plana ha nascut una estrella. Joan Anton, fa uns dies, la setmana passada, parlàvem de les supernoves i de la mort de les estrelles, però poques vegades hem vist de simple vista una d'aquestes explosions. Quan vam observar per darrera vegada que apareixia una estrella, quan va ser, Joan Anton?
Roger, fixa-t'hi que anem a parlar, ho dic per fer aquesta entradeta, anem a parlar d'una cosa que podrem veure amb ulls nus, és a dir, nosaltres mateixos, perquè a vegades en astronomia saps que parlem de coses que són molt a llarg termini, són xifres molt grosses. Estem parlant d'una cosa que veurem aparèixer al cel si tot va bé en les pròximes setmanes, mesos. Mira, l'any 1572, el gran astrònom Tycho Brahe, que el tio coneixia molt bé el cel, se'n va adonar, un dia que va sortir i era fosc, se'n va adonar que allà dalt hi havia un estel brillant que ell no reconeixia. Ell coneixia molt bé el cel, aquell estel no el reconeixia. Es diu que fins i tot li va demanar a un acompanyant que confirmés la visió per si estava al·lucinant. No s'havia inventat encara el telescopi. Tot això ho va fer a simple vista. Es va anomenar Nova en aquesta estrella, en aquest estel, Nova, que vol dir ha aparegut un nou estel al cel, d'aquí ve la paraula Nova. En realitat no ho era d'un nou estel, ell no ho sabia, però no ho era. Era un estel que ja existia, però què passa? Que era tan lluny i era tan poc brillant que no es veia a simple vista. I una explosió el converteix en un estel perfectament visible a simple vista, i per això es veia a causa d'aquesta explosió. Aquest nom, Nova, ha continuat encara viu i avui l'emprem en astronomia per referir-nos, ara ho anirem comentant, a estels que pateixen explosions que de sobte els fan augmentar molt la lluentor. Però atenció, no els destrueixen. Com també recordarem de les supernoves que sí que destrueixen l'estel, les noves a l'estel sobreviu. Tot això, no et preocupis, que ara hi anirem entrant. Només per acabar això de Tycho Brahe, dir que en realitat avui sabem que Tycho Brahe no va veure una nova, com avui anomenem en astronomia. Realment va veure una supernova. Va veure la mort d'un astre. Però aquest nom, Nova, que es va crear, Com et dic, el continuem emprant avui per referir-nos a estels que pateixen explosions però que no els destrossen.
Hi ha més d'un tipus de nova, Joan Anton?
Sembla que sí, però és que no ho sabem del tot. Mira, de la que parlarem, aquesta que podrem veure els pròxims mesos, és una nova que es diu nova recurrent, que, com el nom indica, són estels que pateixen explosions més d'un cop. I en concret, la que explicarem sembla que de manera periòdica. A la nostra galàxia tan sols en coneixem 10 d'aquestes noves. Hi ha astrònoms que pensen que, en realitat, totes les noves acaben sent recurrents. Vol dir que tornen a tenir explosions, però com que els humans, pobrets, fa molt poc que estem mirant el cel amb telescopis, hi ha noves que només les hem vistes, diríem, explotar un cop. Però n'hi ha astrònoms que pensen que totes acabarien sent recurrents.
Joan Anton, quina és la causa de l'explosió?
Una nova recurrent d'aquestes típiques, en realitat, és un sistema binari, que algun cop n'hem parlat d'aquests sistemes, que estan formats, en aquest cas, per dos estels, una nana blanca i una gegant vermella. Sabem que els estels, molts estels, de fet, viuen en parella. El nostre Sol seria una excepció. Jo a vegades faig la broma que el nostre Sol deu tenir un caràcter bastant difícil perquè ningú no ha volgut viure amb ell, cosa que ens va molt bé als humans, per cert. Però molts estels viuen en parella. Pot passar que en aquestes parelles d'estels la vida de la parella evolucioni de manera diferent, a un ritme diferent. Vol dir que un dels components s'envelleixi abans que l'altre. En concret, com sabem, els estels de massa similar al Sol viuen molt, milers de milions d'anys, però a mesura que esgoten el seu combustible nuclear a l'interior, que recordem que és l'únic lloc a l'interior on poden tenir lloc aquestes reaccions nuclears, s'acaben jubilant. Quan esgoten tot això, s'acaben jubilant en uns objectes molt calents i molt densos que anomenem nanes blanques. No exploten en general, excepte uns casos molt concrets, però que aquí no ens enredarem, no ens embolicarem, i es moren, com et dic, es jubilen com nanes blanques, objectes molt calents i molt densos. Abans no arribin en aquesta jubilació, els estels com el Sol, tal com van esgotant el seu combustible nuclear, s'expandeixen molt, es converteixen en el que tècnicament anomenem gegants vermelles, i pateixen convulsions freqüents, episodis de convulsions, en què ejecten cap a l'espai gran quantitat de material. Això és el que fa que finalment l'estel es jubili com si fos el nucli despullat d'aquell estel, perquè ho han expulsat pràcticament tot a l'espai, i aquest és el nucli calent que anomenem nana blanca. Doncs bé, pot ser que en un sistema d'aquests binaris un dels components de la parella ja hagi evolucionat cap a nana blanca, però l'altre encara no hi hagi arribat i estigui en forma de gegant vermella. I aquí és on es produeix la combinació explosiva.
Ens l'hem d'imaginar d'alguna manera, aquesta explosió? Què suposa, Joan Anton?
Clar, si la distància que separa aquesta parella és poca, pot ser que, com que l'estel gegant vermell està molt, molt, molt expandit, aquestes capes externes de l'estel quedin dins del radi d'acció de la potent gravetat de la nana blanca. Aquí és on la nana blanca comença a pispar material del seu company, és un material que cau en espiral cap a la nana blanca, engreixar-la, i la va engreixant. Això és totalment catastròfic per una nana blanca. Mira, si una nana blanca arriba a 1,44 cops la massa del Sol, que és un límit que anomenem de Chandrasekhar, que és el nom del seu descobridor, tot d'una s'engega una reacció de fusió sense control i en cadena que destrueix, esmicola totalment l'estel. La cosa és que una nana blanca no pot suportar el seu propi pes a partir d'aquest límit. Val? I el resultat és una supernova, és una d'aquells estels que dèiem una explosió que destrueix completament l'estel. Però hi ha estels que aconsegueixen evitar aquest destí. Quan acumulen la massa aquesta que estan pispant-li al seu company, abans d'arribar a aquest límit fatídic, produeixen una fusió violenta, però limitada només a la superfície, que llença cap a l'espai un munt de material. Però l'estel sobreviu i d'alguna manera torna a posar el rellotge a zero perquè ha eliminat molta matèria, llavors continua pispant-li, robant-li material al seu company, però té temps perquè n'ha enviat molta de material a l'espai. I això li torna a fer començar un altre cicle, un nou cicle de pispar material, acumular-lo, i abans que arribi aquest límit fatídic, ejectar-lo cap a fora l'espai, ja et dic, en una explosió que és violenta, però controladeta, està només limitada a la seva superfície. Aquest seria un cas típic d'una nova recurrent.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, parlant d'estrelles. Joan Anton, ara que has posat damunt la taula tots aquests mecanismes, fixem-nos en el protagonista d'aquest espai d'avui de la Terra Esplana, aquest estel que, amb una mica de sort, si tot va bé, podrem veure el cel.
Ara, Roger, això ara ens ho hem de notar bé. Mira, el protagonista es diu, és un estel que es diu T Corona Borealis, que vol dir que és l'estel T de la constel·lació de la Corona Boreal. És un sistema binari, d'aquests que anomenàvem, que es troba a uns 3.000 anys llum de distància de nosaltres, i format, lògicament, per una nana blanca i una gegant vermella. I, a més, separats molt poquet, per una distància que equival a la meitat de la distància que hi ha entre Terra i el Sol. Això per dos estels és molt, molt, molt poquet. Amb el mecanisme que acabo d'explicar, T Corona Borealis, ja ens ha ensenyat dues explosions. Per tant, és literalment una nova recurrent. Es van documentar aquestes explosions a l'any 1866 i el 1946. Són 80 anys de diferència. En aquestes explosions, la seva llum, que és un estel tan feble que no el podem veure a simple vista, doncs en aquestes explosions la llum es dispara, es multiplica per 3.000 cops. I en aquestes dues explosions que hi va haver es va poder observar a simple vista. És allò de que, mira, de sobte ha aparegut un nou estel al cel, que recordem que no és nou, ja hi era, però no el vèiem. Els astrònoms han calculat això, més o menys, uns 80 anys entre explosió i explosió. I la cosa interessant és que ens acostem al punt de la nova explosió.
I com sabem que tot això pot tenir lloc entre ara mateix i el mes de setembre? Aquest horitzó temporal que has marcat, Joan Anton, com s'ha predit?
Clar, això és molt interessant. Mira, el sistema binari que forma aquest estel té una altra peculiaritat que ens va superbé per poder fer la previsió. Des de la nostra perspectiva, tal com es contemplen aquests dos astres, un passa pel davant de l'altre. De tant en tant, un oculta a l'altre. De manera que quan mesurem la llum que rebem del sistema, que és llum única, no podem veure la llum d'un estel i la llum de l'altre, sinó que veiem la llum acumulada dels dos amb telescopis, doncs quan observem aquesta llum, veiem que la llum oscil·la. De manera periòdica, té unes pujades i unes baixades. Les baixades és quan un dels dos estels oculta l'altre. Llavors, la llum cau una miqueta, la llum que rebem. Doncs bé, amb els registres que vam poder obtenir l'any 1946, es va veure que aquest cicle de pujades i baixades de llum típiques, normals, diríem, d'aquest estel, tal com es va anar acostant al moment de l'explosió, es va trencar aquest cicle de pujades i baixades i la llum del sistema va començar a davallar, a baixar constantment, sense ja no recuperar-se, fins que va venir l'explosió. Això, més o menys, va passar mesos, un any abans, aproximadament, que l'any 1946 es veiés l'última explosió d'aquest estel. Doncs mira, això és justament el que hem començat a observar des del primer trimestre de l'any passat, de 2023. I encara avui la llum del sistema està baixant i baixant i baixant sense recuperar-se. Per tant, tot sembla indicar que l'explosió és imminent, literalment imminent.
Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, i per no perdre'ns-ho, què estem fent? No sé si és que hi ha astrònoms allà fent guàrdia, mirant el cel cada dia, sí, que no se'ns escapi, això.
Sí. Aquest estel està sota vigilància, eh? Li han posat vigilància constant, sí. Sí.
El dia de l'explosió, què veurem?
Doncs mira, literalment apareixerà un nou estel, molt brillant, a la constel·lació de la Corona Boreal. S'espera que la lluentor d'aquest estel sigui similar al nostre estel polar, perfectament, per tant, visible a simple vista i des de pràcticament qualsevol lloc. No em digueu Plaça Catalunya, amb tanta llum, però quasi, es podrà veure des de pràcticament qualsevol lloc. Aquesta constel·lació, la Corona Boreal, ja la tenim sobre l'horitzó, però ara veuràs que la cosa es posa molt interessant perquè, tal com vagin passant les setmanes i els mesos, aquesta constel·lació anirà guanyant altura i s'anirà situant a l'estiu, la tindrem pràcticament en vertical, pràcticament sobre el nostre cap, la qual cosa farà que sigui una constel·lació visible durant tota la nit, des del vespre fins la matinada. Aquest estel, T Corona Boreal, que és com es diu a l'estel, apareixerà dins de la figura de la corona. La Corona Boreal la formen cinc estels en forma de mitja lluna, com si fos una corona. Això és el que dibuixa aquesta constel·lació. Doncs apareixerà dins de la mitja lluna, dins d'aquesta corona de cinc estels. Abans et deia, es podrà observar pràcticament des de qualsevol lloc, d'acord? Però, com sempre diem, si ens allunyem de les llums urbanes i evitem la llum blanca, doncs en podrem gaudir encara més. L'estel romandrà brillant durant uns dies i després començarà a minvar, a poc, fins que tornarà a desaparèixer. Recordem que no és que desaparegui, sinó que la seva llum minva tant que ja no la podrem veure a simple vista i a esperar 80 anys més. Per tant, fixa-t'hi, tenim una ocasió única, per veure un esdeveniment en el cel, que és el mateix que va veure Tycho Brahe al segle XVI, i que el puguem veure durant les nostres vides, no només durant les nostres vides, durant els pròxims mesos, si tot va bé, a simple vista. Què et sembla?
Doncs em sembla que és una fita extraordinària, que tu estàs nerviós i que deus passar més hores del compte mirant al cel per si de cas, Joan Anton.
No, a veure, una mica neguitós estic, però et diré que no miro el cel constantment perquè ja hi ha qui el mira per nosaltres. És a dir, està sota vigilància, com dèiem, aquest estel, i quan això passi ho sabrem, i a més, que ningú no pateixi, perquè aquí
ho explicarem.
Direm on mirar, com mirar-ho, com gaudir-ho, perquè ja et dic, és una ocasió única a la vida, això,
Avui amb el Joan Anton Català hem parlat d'estrelles, d'estels, i doncs ens han vingut una mica de ganes de veure aquesta explosió, perquè és un fenomen extraordinari que abans del mes de setembre s'ha de produir. Per tant, evidentment, ho explicarem aquí al suplement. Joan Anton Català, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.